Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Un minut, arribarem a un quart de 7 del vespre. Saludem a aquesta hora en Josep, és que no és habitual tenir-los a aquesta hora, però em feia il·lusió que ens acompanyessin. Abans de res, ja és primavera, per tant...
Primavera!
Ha arribat la primavera! Yes. Ja està aquí, la primavera, i formigà el matalàs. Vaig col·lectir quan veig les nenes i toca ja polinitzar. T'ho fumigà i discoteques i carpes arrasaràs.
Fas cremar una mica com el Fernandisco. Fas explicar una mica com feia el jingle.
Reversiona els temes.
Sí, no, ho veig. Josep Corbella, bona tarda. Periodista de l'Avantguàrdia, especialitzat en ciència i salut. I el Dani Arbós, biòleg i periodista científic.
Bona tarda. Que per fer la...
Només dic que... Germán, pots callar ja? Prou ja.
Que avui, a la primavera, és el dia i la nit dura el mateix exactament a tot arreu del món. Només passa dos cops l'any, això.
No, està bé. No,
que des d'una punta del món a l'altra, el dia dura, i la nit duren exactament 12 hores. Ara un hemisferi cada cop el dia es farà més llarg, l'altre cada cop serà més curt.
Per Sant Maties, tant de nit
atenció,
com de dies.
Atenció al comentari de qualitat.
Ja està, era un apunt de la primavera.
De la primavera no teníem pensat parlar, però sí que volíem parlar de un fet que és que avui és el Dia Internacional de la Felicitat. No cal l'Ujas.
Ai, sí que estic que no t'agrada.
No, hi ha una cosa a la ràdio que no sóc massa de fer, que és menciones una cosa i la cançoneta de la menció que acabes de fer. O sigui, felicitat. Felicitat. És una cosa que jo això...
¿Por qué te ha quedado vieja?
No, és que això, perdona, això sí que això és de ràdio, diguéssim, que està, no? Aquest és el teu problema.
És de mi època, i claro, tu no estàs en la onda, jo claro, todo vieja.
Pues és per a tu època, no per a
però
mi.
Mira que, però
avui
que...
he vingut la primavera, hauries una primavera.
Per això no... Per...
Primavera i la sang s'altera.
Per això avui he decidit que no era el millor dia per...
Home, és la millor cançó de primavera.
No deu tenir prou ahir de Hosmer, que avui tornem-hi, no?
Doncs no va poder dir res, pobre.
No calia. Vull dir que no calia pel moment, vull dir que ja...
El millor del programa d'ahir, a Hosmer.
I tot.
Em va encantar a mi. El
riu. Ho va fer bé, eh?
Em va dir que era una broma, no volia pensar.
Doncs va fer mal de veritat, per cert, eh?
Això ho va fer tan bé, pobre, que...
Vinga, pobre! A Catalunya és la Generalitat que té joia i emoció. Segur que ens eliminen per fi d'Eurovisió. Però no ens preocupa l'Eurovisió. Tenim la final de la Champions. La primavera ja és aquí. Presintonitza Espotol Versió.
Un i altre, realment. Va portar-nos a Eurovisió, que potser sí que guanyem.
Hussein Iuran, eleccions que mullo a Catalunya. És la Generalitat, no té joia i emoció. Segur que ens eliminen...
Jo crec que el mal de cap és suficient, ja, perquè ja em porto 8-2.
Escolta, jo volia fer una pregunta. Ahir, a l'acabar el programa, hi va haver un moment inquietant.
Tenim el... Perdona. Comença a ser una falta de respecte. Tenia el Josep i el Dani, no han pogut dir res, i vinga, aneu posant les vostres...
Farem un pàmies avui, que és que portem com si ho fet temes i no explicarem ni un.
Escolta, i aneu traient temes i poseu les musiquetes, la musiqueta del Germán, ara la musiqueta del Josma...
Volia fer una pregunta.
A mi, me la fas?
Sí, a tu. Com és que un pianista com Miquel Tejada es va quedar, a l'acabar el programa, sol, amb el Josma tocant-li una cançó i el Josma cantant-li només a ell, i cantant junts.
Que fan, perdona que t'ho digui, el dueto de l'any, eh?
I el Miquel va dir que era la il·lusió de la seva vida.
I canten tots dos junts, han de venir al programa. Cosmer i Miquel Tejada han de venir tots dos aquí i fer un...
Sap dir el nom d'algú bé? Ho sap dir bé? O...
Espectáculo. Espectáculo en estado puro.
Espectáculo.
Que li va tocar. És superfort i el Cosmer no la va reconèixer. I mira que toca bé el Miquel, eh?
Però no sé si se l'estima.
Però ara, què m'esteu proposant? Que vingui el Miquel Tejada, Tejada i el Cosmer en directe.
I Cosmer en directe per fer un espectacle que quedarà de cacauet. Sí.
Com veiem amb alguna de les sorpreses que em van preparar, que em van agradar molt.
Te preparem sorpreses...
Us ho tinc dit per activa i per passiva.
Perquè sabem que t'agraden.
No m'agraden les sorpreses. No m'agraden... Les detesto. Sí. I ahir, dues. No, una, no.
El proper dia, tres.
N'hi havia una tercera, però era tan complicada que no em vam sortir. Però t'asseguro que tenies una sorpresa per hora.
Perquè vaig sortir content. Si no, avui més d'algun... No sé qui són els responsables de les sorpreses, però, jo... però avui haguessin tingut sí. mala fi, eh?
Jo el responsable també l'hauria encaixonat i llençat al mar.
No, tinc la sospita que hi ha una de les sorpreses que té un nom i un cognom.
Vols dir?
Però bé, anem a la qüestió. A veure
Això
si,
una
si...
mica és com Fuente Ovejuna, eh? Todos a un, eh?
Sí, sí. Passa, clar, no em puc quedar sense equip d'un dia per un altre.
Motín a bordo, eh? A l'art de clapés.
Sí, sí, per això...
No tinguis un motín a bordo, eh?
Per això avui he callat. Fixi's que jo, el tema de les sorpreses a la reunió d'aquest matí...
Ni
les he mencionat, ni una ni l'altra.
Bueno, deja hablar a los científicos, que están aquí buenísimos y están de piedra. Parecen de museo de cera. Bueno,
anàvem a dir que avui és el Dia Internacional de la Felicitat. I no sé si el Josep i el Dani ens poden aportar algun resultat de com anem de felicitat.
Bé, sí, el fa 3 anys, que és un any d'aquests recents, la ONU ho va designar el 2011, i llavors avui sí, s'han publicat diversos estudis, informes i enquestes, per exemple, el Mundo feia un recull de tot el que ha sortit, i per exemple, tots els estudis que es fan són molt dispars, eh? Segons el que es miren, hi ha uns que miren, bueno, què ens fa feliços? Doncs l'esperança de vida, els ingressos, uns altres diuen, doncs no, és més el tema doncs, de com et sents, com a persona, la feina, tot això. I llavors, per exemple, alguns et diuen que el país més feliç del món, alguns estudis, és Costa Rica, del segon Vietnam.
Costa Rica?
Sí, una...
Costa Rica la Fundació o atenció a la broma, Tosta Rica.
És de les millors bromes del dia.
Me has dejado marbudorada. No fa gràcia.
Bé, doncs...
Hi ha algú que sí que...
Sí, sí.
A mi no m'ha fet gràcia.
Doncs un informe d'una fundació, Fundació Noves Economies, deia Costa Rica el més feliç, segon Vietnam, tercer Colòmbia.
Segon Vietnam.
Que potser no són els que tindríem en ment. En canvi, una enquesta de l'empresa Ipsos deia Indonèsia, que tampoc potser seria el que tindríem més en ment, Índia, el segon, i Mèxic, el tercer. En canvi, un informe molt complet de la ONU, que el va fer, sí que potser...
Potser ens creurem a l'informe de la ONU.
El que nosaltres pensem que era el primer Dinamarca...
Bueno, Mèxic, perdona, depèn de quina
depèn
zona.
Depèn de Sena. Clar, igual que la Índia.
I veig allò Españoles por el mundo, callejeros viajeros, sí, i quan van a segons quines zones... Escolta, tots els que surten, tots... Escolta, han fet sort, eh?
Sí?
No ens surt mai cap que digui he venido aquí a...
No els treuen, aquests.
Bueno, és igual, no sé, un sitio d'allà, o Cancún. Y oye, me arrepiento desde el primer día, soy un desgraciado y si puedo.
Este lugar es una porquería.
Este lugar es una mierda, quiero volver. No tots, este lugar es fabuloso, me llegaron la vida de narices y España.
Todos los amigos maravillosos.
Todo es collonut.
Sí, és una mica esbiaixat. Bé, doncs l'informe de la ONU, que contemplava coses com la renta per càpita, les ajudes socials, l'esperança de vida, la percepció de la corrupció, la llibertat per prendre decisions, doncs deia que el més feliç seria Dinamarca, després Noruega, el tercer Suïssa,
aquests.
I Espanya està al lloc 38. O sigui, està una mica, bueno, de 150 estem amunt, però estem al de
tot. I Catalunya, a quin lloc està?
Catalunya.
No està separat encara, la ONU encara no ho ha contemplat.
Ho he sent molt bé.
És per diferenciar, ho ha vist o no?
Sí, ja ets com a sobiranista, ja, una mica.
La ONU no ho és, i de moment, i llavors no ho contemplava. Sí que tots els informes mostren com els últims anys ha baixat, la percepció a Itàlia, a Grècia, a Espanya, a Portugal.
Home, tu mateix.
Perquè va molt associat també a la feina. Això també es publicava avui una enquesta d'una empresa.
Que la facin ara, veuràs com sortirà l'enquesta.
Sí, doncs una enquesta d'Adeco, de l'empresa Adeco, demostrava que el fet de tenir feina donava molta més felicitat que no tenir-la. Llavors, en aquests països de Grècia, sobretot deien això, que Grècia, Espanya, Portugal, Itàlia, havia baixat molt la felicitat de la gent. Què ens fa feliços? Un cop complertes les necessitats bàsiques, això, la feina, tenir una casa i tot això, bueno, sentir-te realitzat, sentir-te amo de la teva vida, que tu pots controlar la teva vida, que no són les circumstàncies les que et dominen a tu, i bé, una vida sana i tot això també fomenta la felicitat, segons diuen els experts.
Que no et trenquin el retrovisor.
Sí, fa ràbia, això.
Sí, a més, després te l'enganxes amb aquells... aquella cinta aïllant, i molts cotxes...
Cinta americana,
i queda molt bé, queda fixat, i escolta...
I s'aguanta.
Sí, i tant que s'aguanta. Bé, avui coincidint amb l'inici de la primavera i la tornada del fred, el Dani i el Josep, en aquest cas el Josep, ens volen parlar del canvi climàtic. Feia temps que no ens sentia parlar.
Terrible.
I està entrant el tema amb molta força. Està pujant del 10 al 5, i del 5 tot apunta que tornarà a ser número 1 als diferents mitjans de comunicació ben aviat, el canvi climàtic. Jo feia temps que no en parlava, ho trobava a faltar,
i
ja el tenim aquí, entrant amb força.
Molt bé, hi ha un nou informe, avui sembla que anem d'informes, però aquest no és un informe qualsevol, és un que és particularment important, perquè estem en un moment que el protocol de Kyoto està esgotat, que s'ha de decidir què es fa a partir d'ara, i aquest any...
Però quan va caducar el protocol de Kyoto?
El protocol de Kyoto fixava uns objectius a complir entre el 2008 i el 2012, o sigui que ja van durar molta laxitud. El 2012 ha passat i no s'ha arribat a cap compromís de què fer després.
Hi ha una... Estem al 14, ja.
Sí, hi ha una unanimitat en què s'ha de fer alguna cosa, però a l'hora de decidir què s'ha de fer, no hi ha cosa.
Això està molt bé.
La perspectiva,
ara, passant els anys.
La reunió que hi va haver el desembre del 2013 a Polònia es va decidir que s'intentaria arribar a un acord el 2015.
Ui!
I en base a què? Doncs a què? Aquest any s'han de presentar tres informes del grup intergovernamental de canvi climàtic, que és el consens de la comunitat científica, i que són els primers des de fa 7 anys que actualitzen la qüestió, que diuen on som ara, què en sabem, i en base al que diguin aquests informes, que és un de causes, un de conseqüències i un de solucions, s'haurien de prendre les decisions polítiques. I aquesta setmana ha transcendit l'informe de conseqüències, que s'havia de presentar al final de març. Ja el diari Independent del Regne Unit ens n'ha ofert un tràiler,
doncs a veure, anem
i
al
és bastant de pel·lícula de terror. S'ha de dir que és el consens de la comunitat científica.
Anem al trailer.
No són bones notícies, Algunes de les conseqüències del canvi climàtic ja les estem començant a veure, com són que les temperatures pugen, que el gel dels pols tendeix a fondre's, que els estius són més càlids, hi ha més sequeres, els huracans són més violents. Tot això és una tendència que s'està exacerbant.
Nevades, per exemple, als Estats Units aquest any molt incipients, és a dir, s'han reiterat
constants,
les nevades, constants.
Sí, però fas els Jocs Olímpics a Sochi i no et neva. La tendència per la neu...
Sochi, pel que tinc entès, el Sochi concretament, on estava la seu de Sochi, després hi havia les pistes que estaven, no sé quan, a una hora i mitja del... Però es veu que Sochi és zona...
De poca neu.
De poca neu, eh? Sí, però... Sochi, o sigui, el que seria la ciutat, la capital, es veu que Sochi és... Per passar, és zona d'estiueig. No seria una zona d'un fred, temperatures de 12, 13, 14... És el lloc més càlid a Rússia.
Marinador rus.
Ho dic perquè vam parlar aquí al programa i ens van dir, no, és que aquests jocs s'han fet el lloc més càlid de Rússia.
De sempre.
De sempre. On anava a passar els estius, Stalin.
Està molt ben pensat.
Si vas fora a llocs que no són tan càlids com poden ser els llocs on hi ha estacions d'esquí dels Alps o del Pirineu, la tendència per les properes dècades és que cada cop hi haurà menys neu. Això per si algú té ganes d'invertir en el sector de l'esquí.
Ara jo que he tornat a l'esquí, ara resulta que s'acaben...
També no hi estàs de pena.
El peu canviat.
És qüestió d'esquiar molt ara que pots.
Sí, ara m'hi posaré.
En fi, i de cara al futur, la cosa encara empitjorarà més, això és el que diu l'informe.
Carai, noi, sembla que el niño de cerra, avui.
Si no es fa res per evitar-ho, Bé, comencem per les collites.
A veure.
Les collites de blat, arròs, blat de moro, les més bàsiques, es reduiran un 2% per dècada al llarg d'aquest segle. Això vol dir que d'aquí al 2050 hi haurà una caiguda de la producció d'aliments essencials d'un 6-8-10%.
2050, busquem...
Vostè, perdoni, ja el buscarem perquè segur que hi serà, eh?
Ui.
Bé, els que tenim fills, doncs això potser ens preocupa una miqueta més.
Se cultivin.
Bé, això coincideix amb aquesta reducció de la producció d'aliments coincideix amb un increment de la població mundial que fins al 2050 augmentarà un 14%.
Bueno,
per tant,
potser que
hi haurà menys menjar...
Tot el dia vinc a fer fills, eh?
Hi haurà menys menjar per més gent, hi haurà més gana, hi haurà més tensions, hi haurà més pobresa. També hi haurà més tensions per l'accés a l'aigua, perquè hi haurà menys aigua potable, sobretot en zones equatorials i tropicals. I això fa preveure que hi haurà més migracions. I tot això configura un còctel perfecte, més encara, sí. Si ets habitant d'una illa del Pacífic que et puja el nivell del mar, una petita illa, i la costa està malament i les condicions empitjoren, què fa la gent quan empitjoren les condicions allà on viu? Se'n va. A un lloc on pugui viure millor.
Per tant, més migració.
Més migració. Per tant, més conflictes.
No estàs explicant una novel·la, sinó... Recordem que estàs fent el trailer l'abans d'aquest informe de les Nacions Unides.
Exactament.
Una comunitat científica que ha elaborat aquest informe.
Exactament. Aleshores, això com es pot resoldre? Les solucions, l'informe encara no les diu, però l'única manera és... òbviament, actua contra el canvi climàtic amb més intensitat del que s'ha fet fins ara. Cosa que passa per reduir les emissions de gasos contaminants.
Sí, però jo quan veig imatges de segons quins països amb uns camions i uns cotxes que dius que això deu cremar 20 litres al 100, penso, o sigui, aquí no hi ha ni els dosificadors, ni els controladors d'aire, ni res.
Sí, però si no comença algú donant exemple, ningú seguirà.
Ah, bueno, sí,
o sigui, si és difícil convèncer doncs, els ciutadans de Xina o de la Índia o del Brasil que ho facin...
Ves a Mèxic, primer... Distrito Federal, hi ha un grapat de països que, clar...
Va, a tope el cotxe.
A Estats Units, a Xina, per exemple, que no pot sortir a Pequín...
Digue'ls-hi, no feu 6.000 cotxes, veuràs què et diran.
Per cert, que de tot aquest quadre que ens has fet... mirava la data, és avui. Dijous 20 de març, Lluís Amiguet entrevista a la Contra Michael Roman, president de Oceanographic Society. Ara ja estic, que no toco vores. Diu, el canvi climàtic no ha de ser necessàriament dolent.
Això depèn per aquí.
Molt optimista, perquè ell fa allò que diuen una crisi, no?, que no s'ha dit mai, pot ser una oportunitat.
I després hi ha un subtítol, Apocalipsis, diu no. Perquè un canvi, encara que sigui climàtic, ha de ser sinònim de catàstrofe?
Doncs ho acaba d'explicar el Josep.
Clar, aquí el problema
no,
és...
Ell diu que no. Que el canvi no ha de ser necessàriament una catàstrofe.
No hi haurà prou menjar per tothom.
Diu, serà un canvi, això és tot. I el planeta n'ha suportat molts de canvis climàtics. Perquè va a la contra del que ens acaba d'explicar el Josep.
Que aquí cal diferenciar
el planeta humans també. I avui els superarem més bé perquè tenim tecnologies superiors.
Sí, per matar-se els uns dels altres.
Què volies dir, Dani?
Jo diria que jo l'he vist molt optimista, aquest senyor, perquè, tecnologia sí que hi és, però ara també tenim... ara es produeix prou menjar perquè tota la humanitat estigui alimentada, però això no passa.
Mira, parla de Maryland. Diu, jo sóc de Maryland, on visc. Abans només fèiem una collita a l'any, i ara, en canvi, el canvi climàtic ja els hi permet obtenir dues collites de blat de moro o soja.
Si fos de Somàlia no diria el mateix. Aquí la qüestió no és aconseguir...
Què esteu, portant la contra al...
La contra, sí.
Truca al Lluís Amiguet que s'hi posi i ens ho expliqui.
Deixa parlar el Josep.
La qüestió no és evitar que hi hagi canvi climàtic. Canvi n'hi haurà. Al passat no hi tornarem. La qüestió és prendre les mesures necessàries perquè no passi més ràpid del que la humanitat és capaç d'adaptar-se. I quan dic la humanitat, no són només la gent de Maryland que se'n beneficia, sinó tots plegats. Per tant, canvi climàtic, sí que n'hi haurà. Però què hauríem de fer perquè no sigui d'efectes catastròfics? I això em penso que aquest savi de la contra no ho contesta.
Bueno, ell, a veure, parla d'altres moltes coses, li pregunta fins i tot pels osos polars. Diu, osos polars sense gel? Diu, és un repte per aquestes espècies, un repte per l'os.
Això és veritat. Sí.
Però, diu, no significa necessàriament l'extinció, veurem la capacitat d'adaptació que tenen.
Ah, molt bé.
Això,
un
ventilador.
Per exemple, vull dir...
Molt bé.
I li pregunta a la Miguel, diu, que optimista. Diu, home, és més correcte dir que no sóc necessàriament pessimista. Em limito a considerar que també passin coses no fatals.
Encara climàtic hi haurà guanyadors i hi haurà perdedors, això és segur. Com més ràpid i abrupte sigui el canvi, més difícil serà adaptar-se. Però també serà, és allò de a Río Revuelto, que diuen en castellà, no?
Mira, parlant de veus, perquè tu has fet aquí un, has fet un llistat que ens ha agafat un punt de depressió, jo porto l'optimisme, que sóc un tio optimista.
Sí.
Per exemple, li pregunto, migracions massives, i ell diu, i què? La humanitat sempre ha estat nòmada. Podem canviar de ciutat o canviar la ciutat de lloc i fer-ho tot millor.
Però sí, aquest home...
Doni'm un exemple...
Fins que et posen la vall
de Melilla. Un exemple d'adaptacions. Que... Hem estudiat com el mar de la Xina, l'Adriàtic o l'Índic, sí, estan pendents de diversitat biològica, perquè reben rius carregats de massa fertilitzant i química agrícola que perjudica moltes espècies.
I contaminació. Aquest senyor...
Diu, i ara em dirà que això és bo. La reacció és bona, diu. A Alemanya, al Japó i als Estats Units ja s'aplica agricultura d'exactitud. Pensa que no sabeu res.
No sabem
res. Monitoritzen per GPS des del satèl·lit l'arrossegament de fertilitzants amb les pluges i dissenyen mapes per promoure la planificació d'arbres de ribera i cultius que no deixen que arribin als rius i després al mar.
Aquest senyor que diu això de la mobilitat de les persones parla de quants anys fa?
Bueno, li dic,
perquè
escolti,
quan hi ha hagut 7.000 milions
de
persones al planeta?
Jo li dic que avui a la Contra de la Vanguardia surt un senyor que precisament rebat tot el que fa un moment ens deia en aquest informe de tots d'estudiosos i de científics, aquest informe pel aquest cas que es planteja en aquesta reunió futura el 2015.
És un xitxerano
del protocol de Kyoto. Que veurem finalment on es fa aquesta nova reunió.
I jo qui m'he de creure, l'un o l'altre?
Ah, aquesta és la qüestió. Aquesta és la qüestió. Senyors, que cadascú cregui el que vulgui.
A qui ens
han
de creure? Vostès que ho
saben. Jo no soc tan optimista. Hi ha informes de la ONU que diuen que en aquest segle s'hauran de moure uns 200 milions de persones. Aquest senyor, evidentment, és una oportunitat, però també és un repte bastant important. Jo no ho trobo.
Bueno, parlant del clima, el Dani ens volia explicar com el temps ha marcat la nostra història.
Sí, perquè a vegades sembla que la humanitat vagi per una banda i el clima per una altra, i això no és així, sinó que realment els canvis climàtics han marcat la història. Per exemple, abans de la Revolució Francesa van a precedir d'un seguit de males collites. També aquí, més a prop, la Segona Guerra Carlina està molt relacionada amb també una època de males collites. I fa unes setmanes va sortir un estudi de com podia ser, els explicaven, que Gengis Khan, no?, aquest líder mongol, aconseguís crear un imperi com el que va fer cap a l'any 1200, que eren unes tribus i uns pobles de genets que van aconseguir crear un imperi des de Xina al Kazakhstan, dels més potents del món. I ara analitzant els anells dels arbres, han vist que va coincidir amb una època de bonança. Van tenir, el clima, que era molt fred, just anys abans, també males collites, també moltes revoltes, just quan Gengis Khan va pujar al poder, va tenir més pluges. Aquestes més pluges van permetre coses tan senzilles com que creixés més l'herba i, per tant, poder alimentar els cavalls, que Gengis Khan anava a cavall, i que just a l'època en què ell va aconseguir expandir l'imperi, va haver-hi això... climes més càlids i més temperats i més plujosos que el van afavorir. I un altre punt sobre Gengis Khan, dir que, a part de ser un conqueridor de terrenys, també ho era en l'àmbit sexual, perquè es veu que va tenir centenars de fills i es considera que actualment un de cada 200 homes vius té gens de Gengis Khan. De 200 homes, eh?
Un de cada 200 és molt, això.
Un de cada 350 humans...
Aquest home era... era una màquina.
Era una màquina. Bueno, clar, ell va tenir desenes o centenars de fills, però llavors els seus fills...
Però no se'n feia el càrrec, clar.
Els seus fills també. Llavors ens han arribat... Ara em sembla que es calcula que només a l'Àsia Central més de 16 milions de persones tenen el mateix cromosoma de Gengis Khan.
I com ho coneixeu, si són família del Pipi Khan?
Bé, això s'han fet estudis. Fa 10 anys van fer estudis a Oxford i van veure que realment seria... les persones que ha tingut més, jo? Que més ha marcat la història.
M'estranya que no hàgiu parlat del pollo de l'inferno avui.
Sí, ho he vist.
Perquè, clar,
tenia molts temes.
Per on li ha interessat avui el pollo de l'inferno, que és aquest dinosaure?
De 225 quilos, amb unes urpes esmoladíssimes...
Expliqui-ho als ullets, que està parlant d'un dinosaure...
Un dinosaure, una bèstia grossa.
Bueno, han trobat
un dinosaure que es diu pollo de l'inferno.
Però per què posen aquest nom?
Hi ha el pollo frito,
i el pollo de l'inferno.
I el pollo de l'inferno.
Ara, 225 quilos, eh? Imagina't un pollasso de 225 quilos.
Mama, això tenies per un regiment, eh?
Sí, això estava bé, eh? Això estaria bé.
I el dinosaure, què tenia gust? Això s'ha arribat a saber?
No, s'ha arribat a saber moltes coses, fins i tot la veu, de la temperatura, de la pell, però jo crec que el gust no s'ha...
De pollastre, jo crec.
De fet, les aus venen dels dinosaures,
pollastre.
Pollastrot.
Segur que pollastre.
Abast.
Difícil. difícil, fer l'ala. I com la farien a l'ast?
Amb un ast, ha de ser un ast, com un arbre,
Jo sí que seria maco de veure.
Molt
maco. Bé, avui ho hem de deixar aquí. Josep, Dani, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Us regalo la contra de l'avantguàrdia.
Perfecte, ens l'estudiarem.
Que ha dit tot el contrari que ha exposat el Josep.
No, jo veu com un repte, moure la gent.
Truqueu al Michael Roman, i quan ho tingueu clar ja m'ho fareu saber.
Que fàcil que és veure les coses d'aquesta manera quan un és ric,
Bueno, a veure,
ara, aquí
no saps si és ric o no.
Home, Maryland, fem dues collites a l'any,
bueno, i que president
vivim,
de l'Oceanogràfic,
i ens adaptarem, tenim mitjans. Sí,
sí. Bueno, aquí has estat bé, Josep.
Senyors, moltíssimes gràcies. Gràcies per la visita.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.